El suplement d'estiu, amb Adam Martín.
No la coneixo.
Adam.
Em pots dir el nom que vulguis, si no l'he vist mai, em sembla.
No, vull dir que Adam és un nom masculí.
Ah, pues no l'he vist mai, aquest home.
El suplement d'estiu, dissabtes i diumenges de 9 a 12, amb Adam Martín.
Molt bé.
Nada ni nadie puede impedir que sufran. Que las agujas avancen en el reloj. Que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Aquest és el final de la cançó Esos Locos Bajitos del Joan Manuel Serrat, que bàsicament diu que res ni ningú pot impedir que les nostres criatures pateixin. L'hem escollit per inaugurar la taula d'avui. L'hem escollit per dues raons. La primera, perquè és la cançó de Serrat preferida d'una de les convidades, i la segona perquè encara que està dient una veritat com un temple, que res ni ningú pot impedir que els fills pateixin, són o som molts els pares i mares que ens obstinem a fer tot el possible perquè això no passi, perquè les criatures no ens pateixin.
Ets d'aquests pares o mares que ajudes a fer els deures als teus fills o els hi fas directament? Els teus fills s'avorreixen sovint? Al recollir-los a l'escola carregues automàticament la seva motxilla? Els teus fills menors de 12 anys tenen més de 3 tardes ocupades a la setmana? Si la resposta a aquestes preguntes és sí, és probable que siguis un hiperpare o una hipermare, i no és un concepte superheroic de que haguem d'estar orgullosos. Si més no, això és el que ens explicaran les nostres convidades d'avui.
Amb nosaltres Eva Millet, que és periodista i escriptora, autora de llibres com Hiperpaternitat, del modelo mueble al modelo altar, o Hiperniños, llibres que han popularitzat el concepte de l'hiperpaternitat i que l'han dut també a fer dotzenes de conferències sobre el tema. És la de la cançó del Serrat, a més, eh? Bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
La Marta Aroles és educadora emocional i gestora de talent. Treballa a la Granja Ability Training Center, Granja Escola, on els nens hi van de colònies, i el que reben és una sèrie d'activitats que tenen com a base un mètode d'educació emocional. Després ho explicarà millor, això. Bon dia.
Bon dia.
I també la Paula Folch, que és psicòloga especialitzada en intel·ligència emocional i social i coach teleològica.
Hola,
com estàs?
Bon dia.
La mateixa pregunta a les tres. Estem fent malbé les criatures amb tota aquesta sobreprotecció? Eva.
El que està passant és que cada vegada hi ha més nens sobreprotegit i cada vegada hi ha més nen mimat. Hi ha cada vegada més nen hiper. Els estem fent malbé o no? Això ho veurem en uns anys, però el que sí que està passant és que mai a la vida hi han hagut tants nens amb tantes necessitats i carències emocionals i tanta sobreprotecció. També he de dir que en sintonia amb el que està passant amb la societat, d'una banda tenim aquests nens hiperprotegits, hiperconsentits, hiperregalats, hiperatesos, i d'una altra banda cada vegada tenim més nens desemparats. O sigui, hi ha una polarització de la criança bastant, bastant interessant. La classe mitjana està desapareixent també en el tema de la criança.
També, a més,
però jo això detecto, veig molt nen hiper i molt nen hipo, o sigui, sense recursos. I el nen, allò, com ens van criar nosaltres, el nen de la classe mitjana, normalet, que et feien cas, però que no et feien tant de cas, aquest s'està esfumant.
Marta.
Mm-hmm. Bueno, nosaltres a la granja ens passen 18.000 nens cada any. Són nens que venen amb les seves escoles, i el que veiem és que hi ha cada vegada menys autonomia, cada vegada són nens menys autònoms, menys amb nens amb més pors, que els costa caminar pel bosc, que cauen, que tenen potser la psicomotricitat fina doncs bastant desentrenada. I sí, i veiem que si hiperprotegir-los significa mancar-los d'autonomia, doncs sí, nosaltres ho estem veient. No? Mm-hmm. Vull dir, són nens doncs, que t'agafen la mà quan arriben, nens que, com que potser és la primera vegada que venen, no, igual és la primera vegada que s'afronten a una primera incertesa. No?
Perquè quines edats?
Mira, ens venen nens des de P2, de llar d'infants, fins a l'ESO. Mm-hmm. Llavors, cada edat té, dins del seu desenvolupament cognitiu, doncs, treballem les emocions, des del marc teòric d'en Rafael Vizquerra, treballem 5 competències, I llavors, doncs, cada edat té el seu programa de colònies, no? I treballem temàtiques com pot ser la confiança en la responsabilitat, l'autoestima, el treball en equip, la comunicació positiva, tot això hi ha amb nens d'aquestes edats. I són, vull dir, et fas creus com un nen de P3, li pots fer una pregunta i et respon i et queda sorpresa. I dius, com pot ser que els hi estiguem fent tantes coses quan ells tenen la solució i ho saben? El que passa que a vegades ens adelantem i no deixem que aquests nens ni explorin, ni contestin, ni els fem pensar.
I que no s'equivoquin, no? La gran por dels pares d'aquest segle, que no s'equivoqui o que no es traumi el meu fill. I, bueno, es traumarà, perquè la vida està plena de traumes.
Està feta de microtraumes o grans traumes.
I o megatraumes.
Alguns serveixen per fer-te més fort i altres...
Que no es traumi, és com el mantra dels pares.
Mm-hmm. Paula.
Jo diria que més que fer-los malbé, el que estem fent és allunyar-los de la seva llibertat. No? És a dir, a consulta ho evidencio constantment, que venen amb una pèrdua de si mateixos a l'hora de qui sóc jo en el món, i els pares, la principal figura és acompanyar-los a que realment es descobreixin, trobin el seu criteri, trobin la seva identitat en el món. És superimportant. I evidentment la por és l'emoció base que molts nens i nenes i adolescents i adultesa jove conviuen a dia d'avui sent hiperpresent la por, però alhora és qui sóc jo en el món. No ho saben, estan perduts. I clar, això és un problema perquè en el moment en què han de descobrir el seu sentit, per exemple, professional, van, que donen toms i no es troben. I bueno, les conseqüències són bastant fatídiques.
Evidentment, aquí, a aquesta taula, per una qüestió d'economia del llenguatge, quan parlem d'hiperpaternitat i pares, parlem de pares i mares, hiperpaternitat i hipermaternitat, perquè, si no, ens hi estarem molta estona repetint el mateix. Parlem de pares, sobretot, d'aquesta paternitat, aquestes pares helicòpter, per exemple. No? Un adolescent a la consulta d'un psicòleg als anys 60 va dir: la meva mare sobrevola damunt meu com un helicòpter. El psicòleg que va recollir aquesta frase va fer un llibre supervendes, Between Parents and Teenager, el 69, i amb la generació millennial s'ha rescatat aquest món juntament amb altres formes d'hiperpaternitat que l'Eva Millet descriu al llibre Hiperpaternitat. Algunes són molt divertides, eh?
Sí, perquè a banda dels pares helicòpters estan els pares aplanadora, que són els que planen, no, el camí dels fills perquè no trobin entrebanc, els pares xofers, que bàsicament es dediquen a transportar-los d'un lloc a l'altre, els pares entrepà, no, que aquests sí. Són bastant típics de... Sí, típica l'Spanish, no?
Me'ls va assenyalar un antropòleg anglès que anava al parc amb les nostres filles i em diu: escolta, què és això? I dic: i el què? Diu: què són d'aquests pares, mares, avis, àvies, aguantant-li el bocat al nen, al parc? I aleshores l'Helena està jugant, es gira, dona una mossegadeta i continua jugant, i tenen els pares, que és com una ombra incansable darrere del nen, no? I, bueno, és una hiperpaternitat o hipermaternitat molt discreta, no li estàs fent res de dolent al teu fill, però, clar, si tu i al teu fill li estàs dient que no pot menjar el bocata per si mateix, que necessita algú com que li aguanti, ja li estàs traient l'autonomia, no? Aleshores, bueno, aquest és un exemple que agrada molt i existeix a tot Espanya, eh? Perquè dono xerrades per tot Espanya i estrony. O sigui, a Màlaga, a Galícia i a Canàries.
Però això ho fas perquè jugui més estona, eh? Els pares fas... Tu juga. Escolta, un altre... Mossega més, pam. Ho fas perquè jugui més i s'ho passi millor, no?
L'inconscient és molt traïdor. I tot allò que li fas és al teu fill, en el fons, inconscientment, li estàs dient que com que no ho saps fer tu, ja t'ho faig jo. No?
I això passa també. En certa manera, aquest gest del bocata ve d'una por atàvica de les mares d'aquí, sobretot, que és la por que mori de gana per no berenar. Això és una por que hem tingut.
Sí, sí. Però hi és.
Les nostres mares tenien, no? I aquí tenim dos pors, la por del cop d'aire i la por que em mori de gana per no berenar. Sí, sí. No? Però bueno, és un gest completament innecessari. Els nostres fills es poden menjar el seu bocata.
Sí, sí. Sí, oh, i tant, mare de Déu. Bueno, sí, és que sobre això hi ha moltes qüestions. Per cert, com que és un tema que es presta moltíssim, si voleu trucar-nos al 93-201-7474 per compartir opinions o experiències o per rebatre alguna cosa que es pugui dir a la taula, podeu fer-ho, evidentment, sense cap mena de problema. 93-201-7474 o també al Twitter @el suplement.
Jo sé que a l'Eva hi ha una expressió que li encanta, i no sé si a la Marta i a la Paula també, però és quan algú justifica un comportament dels seus fills dient no, no, és que té una tolerància a la frustració molt baixa, així que compta amb el que li fas. Això també és una frase que s'ha posat bastant de moda, no?
Sí, és una de les senyals d'hiperpaternitat, no? O sigui, el nen es porta fatal, pega, escup, insulta... Bueno, fa rabacaneries i el pare o la mare se'l queda mirant i diu no, mira, és que té una baixa tolerància a la frustració. Com si la baixa tolerància a la frustració fos una malaltia crònica incurable davant de la qual no es pot fer res, no? I no, hem d'educar els nostres fills en una certa resiliència perquè el món és difícil. Jo sempre dic, no, només pel canvi climàtic els hem de fer una miqueta més forts, perquè si hem d'aguantar estius com el que hem d'aguantar, hem aguantat aquest, o sigui, hem de fer nens més forts, i ella saben molt més que jo que ara els nens són més tubets.
Sí, en aquest sentit, Eva, coincideixo amb el que dius. De fet, la baixa tolerància a la frustració es veu molt en el sentit de perdre, no? El perdre alguna cosa. És com, no puc acceptar que jo perdi, perquè no puc perdre. I ostres, dius, no, és que el perdre forma part de la vida, igual que també el guany. Però sembla que només sigui guanyar, perquè jo m'ho mereixo, jo sóc especial, i això de jo sóc especial també es troba molt, no? En molts pares i mares que adulen constantment i els fan com una grandiloquència aquí. Que...
Hi ha un llibre que va escriure un professor d'una escola de Boston que es diu You are not special, no ets especial. Perquè va fer el discurs de graduació, que era aquest, You are not special. I quan va acabar, va tenir tant d'èxit que va fer un llibre que va ser un supervendes. Clar que els nostres fills són especials per nosaltres, són la cosa més meravellosa del món.
Això
a vegades,
ningú discuteix. Sí, sí, sí.
Però no per a tot el món.
Però no per construir l'etiqueta i allunyar-se del món mundial, perquè
exacte.
Si no és...
Marta, sí. Vosaltres feu exercicis precisament perquè aprenguin a tolerar la frustració.
Ah, tenim la solució, tenim l'antídot.
Ah, sí?
Ai. Fora pares, no?
Home, no, paciència.
Sí, que és paciència. La mare de la ciència.
Sí. Si no, ningú no en té de paciència ara.
Clar, llavors com pots pretendre que el teu fill sigui pacient? Com pots pretendre que el teu fill toleri la frustració si tu no la toleres? O sigui, hi ha una altra premissa en la que treballem, que dius no pretenguis ensenyar al teu fill algú que tu no saps fer, perquè entre altres coses no seràs creïble.
Però també amb això que dius de la paciència, a mi em passa a casa, que diuen en un minut 30 segons, que no saben què fer, m'avorreixo, no sé què fer.
Que s'avorreixen.
No, i jo li dic, perfecte, els grans inventors s'avorrien i inventaven coses, doncs pensa, mira el sost, fes el que vulguis. Perquè jo, avorrir-me m'agrada molt, se'm dona força bé avorrir-me. Però clar, tampoc ho sé ensenyar. Llavors, clar, també jo com a pare, aquestes noves tecnologies, que si Twitter, els Fisters, els Instagrams, els YouTubers, els no sé què, no entenc ni un borrall, però elles estan molt al dia. I a mi això també em fa por, perquè dius, bueno, escolta, he de començar a mirar a veure què passa per aquí, perquè potser els hi fan mal per alguna banda d'aquestes. I la meva frustració potser sí que la passo als fills.
Per treballar la paciència, ja, des de que surtis aquest matí. Bueno, avui Barcelona està molt tranquil, però bueno, el dilluns ja serà un caos, no? Supermercat. Ves a la fila més llarga de la caixera.
Però si a mi no... Si jo ho faig, si a mi m'encanta... Si jo tinc molta paciència, jo en tinc molta, però no en tenen gens. Llavors no sé què fer.
Que vagi la teva filla, els teus...
Què faig? Deixa'm el mòbil, m'avorreixo, deixa'm el mòbil, puc agafar la PS...
És que ens oblidem, que moltes vegades...
Però és que no t'oblidis d'on venen. Venen de, el que dèiem abans al principi, de tres activitats extraescolars a la setmana.
Més
no sé què, més no sé quantos. Llavors, clar, en el moment en què estan parats és...
S'ha normalitzat.
Ah, no, la tele, hi ha 80.000 canals.
El que passa és que tu fixa't que avui en dia no tenir temps, anar de cul, és un signe d'estatus. Si tu dius, tu digue-li a algú, què fas avui? No, vull mirar, no, aquest cap de setmana no tinc res planejat. Et miren com si fossis un fracàs.
Que ric.
Sí, no tens cap sopar, trobades amb
mi. Això ho hem encomanat als nens. Si tu ara tens un nen que només fa un extraescolar, bueno, ja et miren com si fossis un fracassat.
I no fa anglès,
i no li estàs fent el cum, ni l'aloha, no sé què. Aleshores, això s'ha encomanat.
Sembla que els pares a vegades volem ser més monitors d'esplai, no? A vegades de dir...
Dinamitzar-ho.
Ha de fer alguna cosa, de sortir de casa, perquè ha de fer alguna cosa.
I no.
Què ha passat? Que hem passat d'aquest model tan sever, no?, de pagar els fills i de tractar-los d'una manera, doncs, força dura, a aquest altre extrem de fer aquests nens tous i d'estar controlant-ho tot i de fer-ho tot per ells i portar-los la motxilla, donar-los l'entrapa... Què ha passat per aquí mig? Els pares i les mares ens hem tornat com molt autoconscients del procés d'educació?
Bueno, hi ha diverses raons. La primera, demogràfica. 1,3 fills per parella a Espanya i a Catalunya. Segona, els tenim més tard. Estem més formats, importem eines de la feina a la criança. Fixa't que es parla de gestionar fills, no de criar fills. I també moltes vegades s'ha tingut molt de temps de fer aquella cosa tan americana d'allà de pensar quina universitat anirà, no? O sigui, tenim temps, molt més temps de planificar la vida dels fills i hi ha moltes més eines. Hi ha un mercat tan brutal per fer del teu fill del que tu vulguis, o sigui, a l'entorn econòmic i l'oferta és tan gran que t'hi fiques, no? I els fills també moltes vegades són molt, molt desitjats, són autèntics miracles mèdics i, bueno, estem reverenciats. Aquesta és una de les...
I a més, jo crec important. Que també hi ha la part de la por, no? O sigui, com que estem parlant de futur, el futur és incert. Quan ens projectem al futur, la incertesa genera ansietat, genera... Bueno, aprofitar al màxim el temps, perquè he d'esperar fins als 5 anys que el nen aprengui a llegir, si ja pot començar a llegir als 3 anys, no? Llavors és com que, degut a aquesta incertesa i aquesta por, i com serà, doncs, com un embotit, no?, que emboteixes com més coneixement possible perquè així ja ho tindrà fet. I és com si tingués impresa.
Competència entre famílies. Tu estàs la teva nena al parc. 3 anys, ve l'altre, no l'has portat aquí, que li, no sé què, la neurociència,
que estimularà, no sé què,
i els estem ficant a fer coses molt aviat, que a més és contraproduent, perquè al final el que estem fent és nens que estan farts, tenen 10 anys, ho han vist tot, ho han fet tot.
Però fixeu-vos que de tots els exemples que estem parlant, donen, o sigui, la mirada, la posem en la consciència personal dels pares, no? De quin judici em dic a mi mateix si no porto el meu fill a 3 extraescolars de la setmana. Ostres, és que potser sóc un mal pare. I això consulta, ho treballo molt, de dir, aviam, què vol dir un mal pare? Inclús, si dono llibertat al meu fill i l'educo des d'un amor confiat, sense patir, seré un mal pare. Ostres, llavors, què? Estem ensenyant a que l'amor ha de ser poruc, no ha de ser confiat. I sembla ser que és la por la que, bueno, doncs, en certa manera, ens rebaixa aquesta autoculpa de com a pares. I aquí és, bueno, un molt bon treball constructiu per aprendre a estimar des de la confiança, des de la llibertat i fora els judicis, perquè els pares, jo sempre dic, parteixo de la base que la intenció és molt bona. Molt bona.
Ah, sí, per suposat.
I ja només amb això, la culpa... en quant a judici personal, desapareix. Uh-huh. Desapareix.
Bueno, és aquella cosa que dius, al final, quan t'atabales com a pare, dius, escolta, jo el que vull és que sigui feliç.
Exactament.
Ja està, que faci el que vulgui i que sigui feliç, no?
Sí,
a vegades...
Jo crec que...
És molt genèric,
però... que aprengui xinès.
Exacte.
Sí, però això que diu de l'expectativa del pare. I si el nen no vol aprendre xinès? Clar. És que llavors ja ens estem separant del que potser el nano vol.
I que no és, perdona,
digues, Eva, perdona.
Que no sé si és més autònom un nen que aprèn xinès o idiomes de molt petit, però després a casa doncs mai para la taula, perquè arriba i és que va molt cansat, no? Perquè té molt extraescolar.
Bueno, que això és un tema molt interessant, no? Perquè aquests nens són tan preciosos i fan tantes coses interessants que com es poden fer llit? O sigui, no, és...
Prou feina té.
Prou feina té.
Sí. Prou feina té.
I, bueno, jo penso que es fa tot amb la millor de les intencions, eh? I perquè estan a l'ambient i perquè es contagia i perquè hi ha aquesta oferta brutal per fer del teu fill el que tu vulguis, no? I jo penso que els pares ho estan fent amb la millor de les intencions, però jo sempre el que dic és que es relaxin una miqueta, perquè, a més, l'educació no és Google, no és apretar un botó i ja tens el nen parlant xinès, no? És a llarg, clar. O sigui, hi ha coses que segur que fas tu ara que penses, ah, això m'ho va dir el meu pare quan jo tenia 5 anys.
Potser estem omplint de continguts els nostres fills, però no s'estem dotant d'eines. Que, en definitiva, educar és això, no? És arribar amb 22, 23, 24, amb la formació que tinguis, que al final m'has fet pensar en el tema de Google, no? Ara, pràcticament, els rius d'Espanya els mires a Google i ja està, no? Però les eines que necessites per manegar-te pel món, moltes vegades sí que no te les han donat, no?
No, i per mi l'eina, més a nivell emocional o de realització personal, ve en saber qui ets i com et relaciones amb tu mateix i amb els altres. Però no estem ensenyant els nens a descobrir-se. Estem fent que els nens facin, i és la cultura del fer constantment, i així anem tapant doncs, les nostres carències emocionals, que això parla dels pares. Llavors, aquí una invitació a dir, bueno, poseu la mirada, en comptes de tant amb el nen o la nena, amb vosaltres mateixos, no? En què està dient de vosaltres, quin pare vol ser, perquè això és el que realment combatrà la hiperpaternitat, almenys tal com ho treballo jo, no? I és, ajudem-nos a que es descobreixin a si mateixos i que arribin amb 20 i pico d'anys i no hagin d'anar a la consulta psicològica perquè no saben què fer, qui són en el món i on està el seu sentit.
És molt interessant. Jo ara he acabat un llibre sobre ansietat infantil i adolescent i el tema d'escollir. El tema d'escollir l'ansietat que genera als joves. Mm. I clar, què passa? Que tota la vida han escollit per tu. Això, ara fas això, ara fas aquí, no sé què, vinga, va, ta, 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 ta. I arriba un moment que tu has d'escollir i et genera un neguit brutal, no?
Totalment, és, sí.
Algunes intervencions de trucades, la Carme de Barcelona diu que ella és àvia, s'indigna molt quan veu a la sortida de l'escola que tots els pares i mares agafen la motxilla a les criatures. Mm. La Dolors de Sabadell, 91 anys. Gràcies per escoltar-nos, per cert. Té molt clar que ara els nens estan molt mimats. A ella no el van mimar gens. La Sònia és mestra, veu professores joves que no toleren la frustració i això ho traslladen als nens i nenes. I a Twitter el Josep Blanc fa una pregunta que us ha traslladat a vosaltres. Diu, em pregunto si tots els components de la taula són pares i mares. No és igual el que en té que el que no en té. Jo sí, tres
sí,
nenes.
Sí, jo també.
Supera-ho.
Sí. Jo també, tres.
Totalment d'acord. I jo no sóc mare.
Jo tampoc.
Jo sí, no. Jo sóc.
Tu sí.
Sóc tieta, sóc tieta.
Però jo crec que no fa falta ser pare o mare. Si tens una mica observador, perspicaç, ja ho veus, no? Que cada vegada hi ha més nen mimat.
Sí. Sí, però sí que és veritat aquesta reflexió que feien, que és que quan ets pare o mare, la connexió emocional que tens, aquesta necessitat imperiosa d'aplanar el camí sempre, i has de lluitar en contra. Has de lluitar en contra perquè has de pensar a llarg termini, a curt termini, que caigui la criatura i que l'aixequis tu sembla una bona solució, però a llarg termini necessites que aprengui a aixecar-se
sí,
sol. No?
També hi ha un tema de narcisisme interessant aquí, perquè el fill avui en dia, tu fixa't que abans quan eres petit, li havien preguntat a la teva mare, què fa l'Adam? Ah, va bé, sí, punto. Ara, què fa la teva nena? Ui, ha fet això, ha anat a aquesta escola, ha anat aquí... O sigui, ara el nen és una mica un signe del teu estatus, és un reflexe del que tu estàs fent, no? I per això també hi ha aquesta inversió econòmica i d'esforços amb els fills. Hi ha un punt de narcisisme interessant aquí.
El que jo sí que estic d'acord amb l'oient... Recordes el nom que així dirigeixo?
Sí, el Joan em sembla que es deia, ara t'ho dic.
És el fet de...
El Josep. Josep Blanc.
Doncs... Jo coincideixo que si no tens fills, evidentment, aquesta part de connexió, aquest treball, no el tens. Bé, jo considero, sense ser mare, que ser pare o mare és una maestria, és una ensenyança brutal, segurament la lliçó més gran que pots aprendre a la vida de qui ets tu i de tu mateix i de com gestiones a nivell emocional des de la por, des de el patiment, el dolor, inclús també l'alegria. I és cert, jo crec així que hi ha una part que no el tens. No obstant, com acompanyants en el procés terapèutic, sí que hi ha com si diguéssim una evidència, sí que es pot parlar, no?, en aquest sentit, de quines són aquelles emocions potser més mal gestionades, què hem d'aprendre més, etc. Mm-hmm.
Ens queden literalment 2 minuts 30 segons per anar acabant, per animar els pares i les mares que ens escolten, que vulguin, les que vulguin, evidentment, que vulguin fer canvis a la seva vida, a la vida dels seus fills i les seves filles. Alguns consells bàsics, algunes orientacions, o dir, escolta, que si no feu això, el futur passarà això amb els vostres
fills. Bàsic. A la perfecció no es poden ser pares perfectes. Hem de ser pares raonablement bons. I jo penso que a partir d'aquest punt, i amb la confiança en tu i amb els teus fills, i a partir d'aquest punt es pot exercir una paternitat i una maternitat molt més relaxada que la que estem exercint ara.
Una mica és encaminat amb el que deia abans, no? De no pretenguis ensenyar alguna cosa al teu fill que tu no t'apliquis. Llavors, des del predicar amb l'exemple, els nens aprenen més des del que tu fas que no des del que tu dius. I sobretot si el que fas i el que dius no és coherent, no és el mateix, allà estàs generant molta confusió. Llavors, si tu li dius al teu fill paciència, doncs tu li has d'ensenyar, li has de demostrar, no li has de dir. Li has d'educar més el fer que no pas el dir. I si el fer i el dir estan alineats, ostres, doncs aquí generes aquesta relació de confiança, deixa el fer, que ell també et vegi a tu, fent-ho, sí, sobretot el tema dels mòbils, no? A casa no entren els mòbils, però clar, al cap de 5 minuts ja tens el mòbil a la mà.
I que no són tontos, sí, sí, sí. Els nens
clar,
no són tontos.
No, clar, llavors, sobretot la coherència del missatge educatiu teu, no? Que estigui alienat entre el que tu dius i sobretot el que fas. I que el que fas educa molt més el comportament. Des dels de 0 a 3 els nens aprenen per imitació. I això també es continua. Això ja, aquells 3 anys ja han après, del que tu has fet. Llavors, jo sobretot això.
Sí, jo en aquest sentit també he pogut per la mira dels pares de cada cop que hi hagi alguna coseta que el nen o nena, no, o sigui, com a pares no agradin, no acceptin, sempre és la mirada interior de què està dient això de mi, com ho estic gestionant, com ho estic vivint, i sobretot una mirada constructiva de com decideixo ensenyar, quin pare, mare vull ser, perquè des d'aquí dona peu a treballar-te i a continuar amb aquesta, amb aquest amor confiat del qual sempre parlo, i això ens ajudarà a criar més des de la llibertat i no tant des de la por.
Eva Mallet, periodista i escriptora, moltíssimes gràcies. Marta Aroles, educadora emocional i gestora de tele, moltes gràcies.
Un
també.
Plaer estar aquí.
I Paula Fol, psicòloga i coach telelògica, també moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tornem d'aquí a hora responent a preguntes que tenen a veure amb el racisme. Parlarem amb Desiree Vela Lobede, comunicadora i activista antiracista. Fins ara.